El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Pràcticament 9 minuts ens separen del punt de les 9 del matí. La música pot ajudar a superar experiències doloroses, ho diu un estudi fet des del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està relacionat amb l'experiència d'un grup de músics d'arreu del món establerts a la Xina, que van fer un vídeo amb una versió del You Are Not Alone de Michael Jackson per expressar el seu suport a les famílies afectades de Wuhan pel primer confinament relacionat amb el coronavirus. La cançó sona així. Another day has gone. Our hope will make us strong. Parlem d'aquest estudi, ho fem conversant amb la seva autora, la Lídia Jiménez Llort. Molt bon dia, gràcies per atendre el cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia.
I per descobrir-nos aquesta música també, aquesta cançó que escoltàvem aquest matí, que realment, si la mires amb el videoclip i vas repassant tot el que explica la lletra, realment ens porta, ens trasllada 2 anys enrere. Explica'ns una mica, per què analitzeu aquesta proposta musical en concret? Perquè quin efecte té a Wuhan i a la Xina en aquell moment, aquesta música?
Doncs, per què l'analitzem? Bueno, jo soc professora d'una assignatura de l'Autònoma que tracta l'envelliment i és un dels exercicis que fem quan tractem el tema de la mort i el dol. Els hi poso un poema, els hi poso una música, una cançó i els hi faig interpretar com se sent la persona que està escrivint aquelles lletres o ha fet aquesta cançó. Perquè els nostres professionals sanitaris hauran de tenir una persona endavant que haurà de passar per aquest trànsit dolorós i tindran que estar escoltant de forma activa i veient des del cor com se sent aquella persona. I aquests exercicis ens permeten acostar-nos en aquestes experiències que són tan diverses i individuals com les mateixes persones. I, per tant, de forma espontània, doncs, diguéssim que quan vaig rebre per WhatsApp aquest vídeo, instantàniament, el primer, jo soc fan de Michael Jackson i vaig estar en els Jocs Paralímpics portant la delegació de la Xina. Per tant, el primer impacte va ser emocional per part meva d'aquestes dues bandes i instantàniament vaig fer el mateix que faig amb els meus alumnes, que és no només sentir-ho des d'aquestes dues façanes, des del vincle que tinc amb la Xina i com a fan del Michael, sinó també des del punt de vista interpretatiu terapèutic, des del punt de vista de la ciència, fins i tot de la neurociència.
Clar, perdona, me'n vaig al principi. Deies, aquesta assignatura, estem parlant que la fas als professionals de medicina?
Bueno, els estudiants de segon de medicina. En els estudiants de segon i des de la unitat de psicologia mèdica tenim assignatures de comunicació no verbal i diferents optatives, i en aquest cas és una optativa que es diu envellir bé, no? Llavors hi ha un tema que és el de la mort i el dol. Per tant, diguéssim, és un exercici que tots fem espontàniament en algun moment o altre de la nostra vida quan ens hem d'enfrontar davant aquestes situacions tan doloroses, només que nosaltres ho fem acadèmicament per tenir una base científica que ens ajudi a identificar si allò que pensem o fem, el per què d'això, quins mecanismes es posen en marxa i què és el que podem treure del màxim d'aquella experiència per, diguéssim, que els nostres sentiments, que a vegades ens confonen i ens fan sentir com si fossin inapropiats, no? En aquesta pandèmia, molta gent ha hagut de plorar sola, no ha pogut externalitzar el seu dolor, perquè doncs, les xifres impressionants de milions de persones que morien feien que quan algú, per nosaltres, essencial en la nostra vida, havia mort, era un mes en una llista, no? Això l'OMS ho ha recollit. Doncs aquests sentiments entenguem des de la ciència si són propis o són esbiaixats, no? Ens sentim fins i tot culpables o... Bueno, llavors, en aquest cas, sobre el vídeo en concret, és perquè en el vídeo hi ha elements extraordinaris, és un element extraordinari de com aquelles persones que en aquell moment, de repent, en una part del món, se senten abatuts per una situació increïblement fora de lloc, no? Com va ser l'esclat de Wuhan. I veuen que la resta del món doncs, continua fent la vida i veuen el problema de la Xina com un problema a la distància. En aquella situació d'aïllament i de desesperació, de fer una carrera contra el temps, senten la veu internacional de gent expatriats que estan visquent allà. Primer, que se senten identificats amb la nacionalitat xinesa, com si fossin el propi país, i per tant, reben els xinesos en aquell moment aquest suport d'una comunitat internacional que diu nosaltres estem aquí, us donem suport, i senten que la seva dimensió humana de dolor en una situació en la que és que fins i tot no hi havia temps per dir estic patint, vull dir, no hi havia temps, no? Doncs, bueno, amb tot plegat, diguéssim que els que escriuen la cançó, en aquest cas és una comunitat que treballa justament en els medis de comunicació, per tant, són molt sensibles a tot el que té a veure amb expressió dels sentiments i molt sensibles, per tant, a copsar aquesta necessitat de sentir-se comprès i d'expressar la comprensió. Doncs, per part dels que van escriure la cançó, expressar el suport i donar elements de força, no? com diu la cançó, no? La nostra esperança serà el que ens farà forts. No? Encara que els carrers estiguin buits i estiguin en silenci per unes normes, els nostres cors criden i parlen i ploren. I tots junts farem aquest camí. No? Per una part, pels músics i els que van escriure la cançó, i per l'altra, pels que estàvem visquent amb aquest patiment i en silenci aquelles situacions, sentir-se que algú comprenia el que els estava passant.
Això, més enllà d'aquest cas concret del coronavirus, quan preparava l'entrevista pensava, a tots ens passa, no? Tots tenim aquell moment emocional en què tu saps que no estàs bé i pràcticament saps a quina cançó pots recórrer a vegades per treure allò que tens a dins i que no et surt, no? Jo crec que això ens passa a tots. Aquella cançó, o aquella sèrie de televisió o no? Aquell capítol d'aquella sèrie que saps que et fa plorar i dius, mira, noto això aquí, ho necessito treure, potser m'ajuda, no? En el fons, és una cosa que tots sabem que passa i el que heu volgut demostrar és que hi ha una base científica al darrere?
Sí, diguéssim, he analitzat quins són els elements que fan que tingui aquesta força. El que acabes de descriure és justament el mateix que ens passa, de fet, no fa falta que busquem la cançó. Jo podria posar un exemple, no? Ahir anava cap a la facultat i quan poso la ràdio i sento la música que m'agrada o que no m'agrada a vegades, no? I aquests dies, especialment, perquè estàvem fent una mica ja aquesta elaboració d'aquests continguts amb els alumnes també, doncs hi havia cançons que realment no són de les que a mi m'agraden o que no hi havia prestat atenció i quan les escoltava semblava que em parlaven a mi, estaven dient coses i dic, oi, aquesta cançó, mira quina és, l'haig d'escoltar altra vegada perquè allò que ha escrit aquesta persona amb aquesta música i aquest sentiment és el mateix que m'està passant a mi. Per tant, en aquell moment no em sento sola. Em sento identificada. Per tant, no és només aquella música que ens agrada, sinó alguna que en algun moment ni tan sols teníem present que per les paraules que diu i com les diu i com les acompanya amb la melodia em fa sentir identificada. I de fet, vosaltres ara en els anuncis, quan parlàveu del vostre programa, dèieu somiar mentre vas pel carrer, no? I després deia, i fer-te companyia. Aquest és el secret de les cançons, igual que de la poesia, de qualsevol art, no? Expressió artística, és que acompanyen allò que és més racional, de les paraules, amb el component emocional. I, per tant, tenen capacitat de que ens sentim identificats amb allò que l'altra persona diu.
Per tant, al final hi ha aquest vincle, però heu descobert per què es produeix aquestes connexions? És a dir, què és el que ens fa o ens aboca o ens fa que algunes coses ens aboquin més que una altra? I sobretot també si en situacions més extremes, com per exemple van ser els confinaments, no? En què tots plegats ens vam confinar a casa i ens vam confinar en nosaltres mateixos també, malgrat que estiguéssim acompanyats a casa, no? Això fa també que anem a buscar aquestes coses o que ens obrim més o que estiguem més predisposats a aquesta situació.
Sí, doncs bé, de fet, quan hi ha la situació, el nostre cervell té com si fossin tres nivells bàsics, no? El que diem el reptil, que és respirar, el cor, l'altre que és l'emocional, que és el central, que és el mig, com si fos d'una taronja al centre de la taronja. Després tenim aquesta escorça de la taronja, no? La part racional. Llavors, aquesta part emocional és tan potent que la compartim amb tots els altres éssers vius. És el que marca la nostra capacitat d'existència, igual que la de respirar. I en aquesta zona, que és l'hidrolímbica, que és l'emocional, doncs està feta per ser capaç de rebre a través dels sentits, dels ulls, de l'oïda, del tacte, de forma immediata, sense passar per l'escorça, per aquesta pell de la taronja, sense passar per el que pensem, anar directe en els nostres sentiments. Per això té aquesta força. I dintre d'aquesta zona límbica, d'aquesta zona emocional, d'aquest cervell emocional que compartim amb totes les espècies, tenim una zona molt petiteta, que és com si fos una ametlla, que es diu amígdala, que té a veure amb la por i que està al costat d'una altra zona, que és l'hipocamp, que té a veure amb la memòria. Llavors, la música el que fa és treballar des de l'hemisferi dret, que és l'emocional. Ara, diguéssim, afegiríem un altre nivell de complexitat i un cervell que és el social. Llavors, què passa? Quan jo sento una música, la música la tinc vinculada, més que la música per se, exclusivament per se, el que sabem és que la música treballa amb l'hemisferi dret i directe amb aquest cor de la taronja, on hi ha la part emocional, hi ha els records, hi ha les pors i les emocions i els records. És com si jo tingués jo fos una aigua amb gas dintre d'una ampolla que em sacsegen en una situació molt desesperada, molt, molt traumàtica, i jo, la música el que fa és obrir aquesta ampolla, no?, i treure tot el gas. Això se li diu una experiència de catarsi. De fet, durant la pandèmia ha estat curiós perquè, bueno, jo mateix ho vaig experimentar i després científicament em vaig donar compte que era una catarsi, no?, artística, que se'n diu. Jo em vaig veure pel·lícules de canals d'aquests Netflix del Prison Break, no?, és a dir, de presoners, és a dir, tu t'alinees emocionalment amb algú que té un patiment similar i fins i tot més greu, i això et fa sentir primer que entenen els teus sentiments i després et fa com si fos anar al màxim exponent de la teva experiència i resituar-te, no? Per tant, sí, això que hem experimentat durant la pandèmia i en altres moments traumàtics té a veure amb aquesta contenció emocional explosiva, com si fossin una aigua amb gas dintre d'una ampolla sacsejada, l'ampolla de xampany que se sacseja i que quan vas obrir el tap, doncs surt amb molta força. I aquesta força fa que en algunes ocasions sigui reparadora, és a dir, ens doni un punt de transformació. A vegades això passa amb un psicòleg, sota les mans d'un psicòleg o un psiquiatre, malauradament, si la situació és una mica més traumàtica. Però altres vegades passa simplement amb parlar amb una persona de confiança, amb un amic, amb un familiar, amb els nostres pares, amb els nostres germans. I a vegades, i aquí és on hi ha la màgia, amb algú que ni tan sols ens coneix, però que en aquell moment està dient coses que les paraules que diu són exactament les que nosaltres hem pensat o fins i tot hem sentit, no? Per això la música d'aquesta, o les cançons, us deia, jo anava amb el cotxe, vaig sentir una cançó i de repent vaig sintonitzar, si em permeteu la paraula, dintre del món radiofònic, vaig sintonitzar perfectament, no només amb el que deia, sinó amb el que expressava i sentia.
Clar, però això vol dir que la música té aquest element terapèutic, no?, que potser l'hauríem d'utilitzar sí. més, no?, que potser l'hauríem d'anar a buscar més com a element de catarsi, perquè o no tothom reacciona igual, perquè això és com moltes coses a la vida, no?, el que a mi em provoca uns sentiments no té per què provocar-los els del meu costat, no? Llavors, la dificultat rau en saber cadascú de nosaltres què és el que ens ajuda a tenir aquesta catarsi que deies ara.
Clar, això és com, vaig a posar un exemple amb un altre tipus de dolor, que és el dolor físic. El dolor físic és com, igual que l'emocional, és com si jo estigués en una autopista i tinc el carril d'aquest que va exterior, no? Llavors, jo puc tenir un dolor, tant si és físic com emocional, que seria el lateral de l'autopista, que aquest sempre hi serà. El que canvia d'una persona a una altra és la part central de l'autopista i els peatges, la velocitat del nostre cotxe. És una experiència personal. Per tant, el que nosaltres sabem és que amb la música el que tenim assegurat és que podem treballar és que si jo tinc un lateral de l'autopista que estan allà segur, jo tinc capacitat de regular els peatges. I els cotxes, cadascun d'ells, m'arribaran en un moment o altre. Però jo faig regular el peatge. Si aixeco barrera, si aixeco barrera, perquè hi ha un embús o no l'aixeco. Per tant, hi ha un element bàsic que jo segur que el tinc guanyat, que serà aquest comú entre totes les persones, el comú entre totes les persones, per tant, aquí ja hi tinc molt de guanyat. I el segon seria aquell que jo, professionalment, diguéssim que un amic o una persona que no tingui un coneixement concret terapèutic, doncs diguéssim que obrirà barreres, independentment de si en camions, a l'autopista o en cotxes, ho farà, tindrà una funció molt bona i ja haurà aconseguit ajudar-nos molt. I després ja podem afinar més en funció de si l'embús a l'autopista és de camions o és de cotxes, jo puc fer un tipus d'intervenció o un altre, no? O això que passa en aquests, quan anem al viatge de Vallvidrera, que en funció de quina és l'hora del dia, doncs hi ha un ràtio diferent, no? Per tant, hi ha una part que està sempre guanyada, sempre. De fet, aquest és el secret de la ràdio, no? El secret de la ràdio està en que nosaltres tenim la capacitat d'arribar a l'audiència amb una garantia bàsica garantida, perquè sabem que arribarem amb un element sensorial important, no? Mentre la persona està fent altres coses, això és molt important, no? Mentre jo faig, jo hi arribo, jo puc estar escoltant música mentre estic fent una altra activitat sense haver d'interrompre una activitat, com dèieu vosaltres, no? Somiar mentre camines pels carrers. I després ja pot ser més adequat, és a dir, quan busco les músiques mentre vaig a la feina conduint o els programes, agafo aquell que sí que m'agraden a mi. Però diguéssim, jo posaré la ràdio per estar acompanyada, ja tinc molt de guanyat, i després sintonitzaré aquell que té a veure amb els meus gustos. Doncs aquí estem igual, eh? Lateral de l'autopista, aquest concepte bàsic, posar la ràdio, i el segon, més profund, més personalitzat, de buscar aquell programa que m'agrada. I probablement hi haurà dies que buscarem un canal i altres buscarem una altra emissora, no? En funció del que necessitem. Però l'important és que tenim aquest recurs.
I per tant, amb tot aquest coneixement i amb tot el que podem extreure d'aquest estudi que fèieu, hem de donar-li
Sí.
més importància a la cultura, a la música, com a país i com a institució, d'entendre que ha tingut aquest poder de catarsi, perquè estem parlant avui de la música, però durant la pandèmia vam veure, en parlaves tu ara, no?, sèries de televisió, obres de teatre que ens les van emetre per la tele, concerts que ens els van fer-los de forma virtual perquè els poguessin veure, doncs, per exemple, per streaming. Per tant, la cultura hi va posar molt de la seva part, no? I no sé si això també ens va ajudar a tirar endavant i, per tant, si com a institucions s'hauria de reflexionar a l'entorn del paper que li donem a la cultura entre tots.
Sí, doncs, justament en aquest article el que fem és, al final, doncs, fer una pàgina i mitja dedicada a altres expressions, a l'aplaudiment sanitari, a, per exemple, a activitats com la de Heal the Wall o el concert de Lady Gaga, no? One World Together at Home, Amigos para siempre, que es va reversionar, el Resistiré, que es posa en valor algo que la cultura som nosaltres. És a dir, la cultura, quan la pensem, no és un artifici que oferim només en uns espais per trobar-nos, per fer-ho, per disfrutar-la junts. La cultura som nosaltres. És a dir, ignorar la cultura, ignorar, o sigui, estar en pandèmia o estar aïllat no vol dir que no puguem tenir concerts, perquè hi ha medis per transmetre. Això ho hem descobert, ha sigut el descobriment de la pandèmia. I el gran error, però això la societat ho ha solucionat de forma immediata. Hem descobert que els nostres patis de veïns eren els nostres balcons, era el nostre micròfon, no? I quan fèiem l'aplaudiment sanitari, fèiem com si fos obrir aquesta ampolla de xampany, no? Aquest aplaudiment, paf, no? L'aplaudiment seria equivalent al soroll que fa quan obrim el tap. I després de l'aplaudiment, hi han hagut espontàniament moltes activitats que tenien a veure amb com ens expressem, amb les paraules i amb la música, i fins i tot fent màgia. Hi ha gent que feia màgia, hi havia concerts d'òpera, la música, cadascú ha fet o disfressant-se o fent jocs de llum. Jo he vist escenaris així transmesos doncs, per WhatsApp, no? De patis de veïns, doncs que encenent les llums de la casa feien com si fos una coreografia amb algú que estava tocant un clarinet o que estava tocant la guitarra o que estava cantant, no? A capella, no? coses que, és a dir, la cultura som nosaltres. La cultura no, no, o sigui, no és que la cultura sigui un producte, és un producte, evidentment, i té uns costos econòmics i un vessant econòmic, però la cultura és sentir la veu de la gent. La cultura comença quan jo agafo, quan jo camino amb unes sabates i faig un soroll i la gent sap que jo arribo. La cultura és quan jo em moc o quan jo estic present i se'm sent respirar. A la Torre Eiffel, fins a l'11 de maig, es va estar fent un espectacle de llums, ho podeu buscar per internet, que es va posar uns sons que eren els dels respiradors dels hospitals de París. Es va enregistrar els sons dels respiradors de les persones que estaven a la UCI en els hospitals de París. Ara m'emociono. I unes llumetes que pujaven per la Torre Eiffel i s'anaven fins a la punta i se n'anaven, no? Com si fossin unes llàgrimes, però en sentit contrari. Les llàgrimes aquestes que es fiquen als arbres per Nadal, que com si fos una pluja, però es van fer en sentit contrari, simbolitzant les ànimes que se n'anaven des del terra cap al cel. Els que hem perdut algú durant aquesta pandèmia sabem que només sentir una expressió col·lectiva d'algú que ens fa entendre allò que hem sentit però fins i tot no podem expressar és tan important, perquè la cultura és el que nosaltres sentim, el que nosaltres diem, el que nosaltres fem. No, no la podem treure. És a dir, institucionalment, doncs, és una entitat, no? Un element, però antropològicament, científicament, neurocientíficament, és com si parlem de cultura, és a dir, la persona existeix, és el ser o no ser de Shakespeare. Si jo no existeixo, no hi ha cultura. I si no hi ha cultura, jo no existeixo. Per tant, la cultura no es pot negar, perquè voldria dir no escoltar. Per això, en aquest títol de l'article, hem posat la primera cançó per mantenir l'esperança en un país que plora en silenci. Perquè la situació de Wuhan o ara de Shanghai, quantes persones ara, en aquests moments, estan patint per Shanghai? Probablement ningú. Quantes persones ara estan desesperades, gaudint de la vida, després de molt patiment, sent ignorant o intentant no pensar, no? Perquè això ens prevé de tornar a la normalitat. Que en aquest mateix moment, avui mateix, hi ha 250 persones a les UCIs i 250 famílies que ho estan passant molt malament perquè pensen després de 2 anys, ara justament, ara que pensava que n'havia sortit, ara justament hem caigut nosaltres. Per tant, jo crec que és el que ha passat amb la cultura, que ha sigut un desastre, o el que ha passat amb molts altres col·lectius professionals, no? Que els han tancat els bars i els restaurants, però han deixat els metros abarrotats de persones que havien d'anar a treballar, quan allò era, no? Allò era més evident que era un factor de risc molt més intens. Doncs ha sigut un error, però jo crec que la societat espontàniament ha trobat altres maneres de fer-ho, no? Sortint als balcons, aplaudint. Jo cada vegada que he anat al supermercat, quan he pogut anar-hi, he mirat els ulls a la persona que m'estava atenent i li he dit moltes gràcies. I m'ha dit per què? Dic, per tot el que heu fet. Perquè vosaltres heu estat aquí, en els supermercats, darrere de no res, sense plàstic, sense gairebé mascaretes, amb moltes hores sentades, tacletejant, passant els productes, mentre teniu les famílies a casa i aquí apatxugant, no? És a dir, aquest vincle, això és la cultura. La cultura és quan tu, una persona que no coneixes de res, saps que ella ha fet alguna cosa per tu i li agraeixes. Això és la cultura. Transmetre aquest vincle entre nosaltres.
Lídia Jiménez Llort, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos acostat a aquest estudi a l'entorn, doncs, de la importància de la cultura també per fer front a tot el que hem passat aquests dies. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Una abraçada a tothom.
Gràcies, que vagi molt bé.